Salutacions dels 10 milions de validacions que es van registrar a les 7 estacions de Sant Cugat durant el 2023, 3,5 milions es van realitzar mitjançant la T-Mobilitat, el que es tradueix en que el 35% dels viatges es van validar amb la targeta personalitzada. Per estacions, Sant Joan és on hi ha hagut més validacions amb la T-Mobilitat, seguida d'Hospital General, Vullpalleres, Mirassol, Vall d'Oreix, Sant Cugat Centre i La Floresta. El tipus de títol més sol·licitat amb aquesta targeta és la T-Jove, amb un 53% dels títols. L'àrea metropolitana de Barcelona començarà a substituir a partir del 8 d'abril els títols socials del transport públic, la targeta rosa i el passi d'acompanyant per la T-Metropolitana. Es tracta d'un suport sense contacte que funciona de la mateixa manera que la T-Mobilitat i que els usuaris rebran a casa en els pròxims mesos sense haver-la de demanar. L'exdirectiu del club de rugbi Sant Cugat, Carles Pla, ha mort aquest dimecres a la nit després de més de 3 anys en tractament per càncer. El Sant Cugatenc era catedràtic de Biologia a la Universitat de Girona i entrenador de bàsquet. Segons ha explicat a Cugat Media el president del rugbi, Miquel Pelayo, Pla era l'ànima del club, una persona fantàstica que col·laborava en tot el que podia. Els seus fills, Bàrbara i Pol Pla, són jugadors olímpics de rugbi. De moment no està prevista la celebració d'un funeral. Dos santcugatencs estan investigats per la seva participació a les presumptes irregularitats en les darreres eleccions de la Federació Catalana de Futbol. Es tracta de l'adjunt de direcció i responsable de recursos humans, Jesús Manchado Lozano, i el cap de compres, Jesús Manchado Villenas, el seu fill, segons ha avançat Mundo Deportivo. Segons recull el diari, que ha tingut accés al sumari judicial, diversos treballadors de la federació, entre ells els dos santcugatencs, van extreure documentació de les bases de les dades federatives per preparar actes notarials i com això hauria suposat una compensació econòmica en forma d'increments salarials. Cugat Media repassa les obres més destacades que s'estan fent als barris. Les actuacions més potents es concentren a Mirassol, amb intervencions milionàries com el complex aquàtic, les pantalles acústiques de l'AP7 i la urbanització del pas Sant Cugat Rubí per sota de l'AP7. Recupera la informació a www.cugat.cat. I de moment això és tot. Moltes gràcies.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Moment per a la informació de servei i, com és habitual, comencem amb el trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs pel que fa a la xarxa viària, sobretot que envolta la ciutat de Barcelona, ara parlaríem d'aturades més o menys habituals, sense grans incidències, sense grans retencions. Sí que hi ha aturades, per exemple, a la B30, això és al lateral de l'autopista AP7 d'un parell de quilòmetres, a la zona de Cerdanyola del Vallès, en sentit nord, en sentit Barberà o en sentit Girona, diríem. Això al lateral de l'autopista AP7 a la B30. També parlaríem d'aturades més o menys habituals a l'autopista C58 d'entrada a Barcelona, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, i les rondes de Barcelona, que ja van carregades, sobretot en sentit Besòs, però de moment sense grans incidències. Per tant, ara mateix cap gran sorpresa, aturades podríem dir que toquen a aquesta hora de la tarda.
Molt bé, gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
I pel que fa al transport públic, anem al Transmet. Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un dijous de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell. Can't touch this.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'historiador terrassenc Josep Puy és un apassionat del seu camp i no deixa de treballar fent recerca per anar descobrint noves històries. Avui passa pel Connectats. Josep, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També saludem el company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El nostre convidat d'avui es va doctorar en història contemporània. I no sé, Josep, si t'agrada més o tens més curiositat per descobrir coses de la història o per escriure-les?
Home, les dues coses. El que passa que a vegades per escriure has d'estar doncs, molt de temps investigant, mirant, revisant, per després concretar-ho en uns fulls, no? Vull dir que, per tant, les dues coses van lligades, però, evidentment, per poder escriure, primer doncs, cal fer molta recerca. Més que recerca, si em permets, i això m'ho deia l'altre dia una persona molt, molt estimada, fer una mica com de detectiu, no? Algú em va dir, diu, ets una mena de detectiu del passat. Doncs potser sí, fer una mica de tasca detectivesca.
Mm-hmm. Sí, quan vas tenir clar que et volies dedicar professionalment a aquest àmbit?
No, bueno, quan estava estudiant doncs, el batxillerat, ja fa molts anys, als anys 70, als Escolapis de Terrassa, tot era prou diferent a com és ara, tot el tema d'orientació universitària, preinscripcions i aquestes coses, i llavors hi havia molt poques opcions, molt poques carreres, i a mi em va fer molta il·lusió des del primer moment doncs, fer filosofia i lletres, i dins d'aquesta carrera o dins d'aquesta opció doncs, agafar els estudis d'història. Per tant, ho vaig tenir clar, doncs, els darrers cursos de batxillerat, que abans eren 6 anys, doncs, quan feia el 5è o 6è i després el COU, I a partir de llavors doncs, ja vaig fer la carrera i hem anat combinant doncs, la docència amb la recerca i amb l'edició de llibres. Sí, sí.
Però tu professionalment tenies clara quina volies que fos la sortida? És a dir, a què et volies dedicar professionalment dins d'aquest àmbit?
A veure, d'entubi, quan penses en qüestions de lletres, i digue-li història, digue-li literatura, filosofia, el primer que et ve al cap és el món docent, és a dir, donar classes, ser professor. I això, des del primer dia, m'hi vaig dedicar, i abans d'acabar la carrera, doncs ja ho feia. Feia classes de català, a hores doncs, fora de la universitat, classes de reforç, vull dir que, per tant, el món de la docència va ser primer. Què va venir després? Doncs que un cop acabada la carrera, lògicament, doncs veus que el món de la investigació és un món fascinant, que doncs, també, esclar, et dona molts moments doncs, de satisfacció, no? I, per tant, la docència, en una escola privada, la docència doncs, a diferents nivells, em va anar portant també a la recerca i després intentar combinar-ho, que no és fàcil. A vegades, esclar, les hores de classe, les correccions d'exàmens, etcètera, et porten molta estona i no et queda massa temps per poder doncs, anar a un arxiu o poder llegir llibres per intentar organitzar una miqueta algun espai de recerca, no?
Josep, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda, què tal?
Què tal? Escolta'm una cosa, sé que és difícil, però si et dic, va, triem quina època de la història és la que t'agrada més o et sembla més atractiva, et costa decidir-te o no?
A veure, a mi sempre m'ha agradat molt els segles XIX i XX. El XIX perquè és el segle on hi vaig dedicar la meva tesi doctoral, estudiant el món dels hospitals, de la beneficència, de la caritat, els asils, i per tant és un segle per mi fascinant, perquè és un segle de canvis i on es construeix, diguéssim, l'estat modern, un estat molt, molt conservador, però és el que es construeix. I el segle XX, doncs, també per perllongació fins als anys 30. Per tant, em moc en aquest període. Ara, en aquests moments, estic molt centrat en el que seria el tema de la Guerra Civil i sobretot de l'exili, que és el que m'ocupa més temps, perquè m'adono que queda encara molt per fer, i sobretot a nivell local. Això no ho he dit abans, però sempre m'he mogut o la major part del temps a nivell d'història local, no? I és un apartat o una vessant de la història, doncs, que em crida molt l'atenció i que realment, doncs, m'hi trobo molt a gust.
I costa molt fer recerca històrica, com deies tu, a nivell local?
Bueno, sí que costa, perquè tornem a el que us comentava abans, a vegades és més de detectiu que no pas d'investigador, perquè has d'anar intentant lligar una cosa amb una altra i pots començar una línia de recerca i trobar-te que sobre aquell tema o aquella família no hi hagi documentació, hagis de buscar, doncs, un altre àmbit, o hagis de buscar un altre, diguéssim, arxiu, i no és senzill. A vegades, per poder organitzar un discurs sobre, doncs, un personatge o sobre un període, doncs, a nivell de ciutat o a nivell de comarca, doncs, que podria ser aparentment més fàcil, no ho és, perquè et pots trobar amb això de que falti documentació o que, doncs, de cop i volta no trobis la connexió entre una cosa i una altra, vull dir, pot passar. També passa als nivells, però, esclar, si fas una història més generalista, més a nivell de Catalunya, a nivell de país o a nivell de l'estat espanyol, esclar, pots a vegades suplir-ho, doncs, amb una gran, àmplia i extensa bibliografia o tirant de hemeroteca, no? Ara, quan és a nivell local, això no hi és. Llavors, esclar, has d'intentar buscar altres fonts, no? Però és un repte interessant, sí.
Mm-hmm. Precisament parlaves d'això, no? D'aquests llibres, d'aquesta recerca històrica local. Tu has escrit bastants llibres sobre història. La setmana vinent, precisament, em presentes un de nou, no?, que és sobre una persona de Terrassa, Miquel Almirall i Caralt, i precisament el que deies, no?, el subtítol diu "Resistir i sobreviure en els camps de concentració francesos", no?, que no deixa de ser una manera d'exili, també. Aquest llibre, doncs, el presentes, ja, com deia, la setmana vinent. Bueno, suposo que també ha tingut la seva feina, però, bueno, són personatges d'aquests una mica anònims que va bé, no?, el recuperar.
Clar, ara, des d'hi ha un temps cap aquí, des d'un temps cap aquí vol dir ja fa, doncs, ben bé 10, 15 anys ben bons, un dels objectius prioritaris és intentar recuperar personatges de la ciutat que van ser molt importants, van tenir un paper destacat durant la Segona República i durant la Guerra Civil, i que després, tristament, doncs, la derrota, la retirada, l'exili, doncs, ho va malmetre tot, no? I van, diguéssim, quedar totalment oblidats, arraconats, etc. I aquesta tasca és molt interessant, perquè, esclar, és agafar la seva vida, és adonar-te que van ser importants en aquell moment a la ciutat, que van fer moltes coses, i veure que tots tenien una connexió, i la connexió era la seva gran riquesa intel·lectual, no? Gent molt, molt il·lustrada, gent molt llegida, gent que, doncs, conreaven apartats tan interessants com el periodisme, el món de l'art, la crítica literària, i el Mirall n'era un, com també ho van ser en Puigarnaus, com també ho va ser, doncs, Samuel Morera, Palet i Barba i molts altres, no? Sí.
Mm-hmm. Has parlat del període de la Guerra Civil, que és el que més o menys estem tractant, no? Perquè l'exili no va ser més que una conseqüència. Hi ha molt intrusisme? Ho dic perquè hi ha molts llibres, constantment van sortint llibres, no sé si hi ha... Sembla que molta gent s'atreveixi a escriure d'història quan potser no són professionals. Hi ha molt intrusisme en aquest camp o no?
Sí, a veure, això és una cosa també molt manida i molt coneguda. L'intrusisme en el camp de la història és molt elevat, és molt gran. Per què? Doncs perquè a vegades, doncs, hi ha gent que a partir d'unes anècdotes o a partir de tenir també quatre dades o disposar d'algun document, doncs poden vestir i poden construir una història, no? I, és clar, això a vegades no és ben bé el que ha de ser, perquè, és clar, cal un mètode i cal una miqueta d'ordre cronològic i saber explicar una miqueta, doncs, com funciona, doncs, les conseqüències, el resultat de fets anteriors. Llavors, aquest intrusisme hi és. I això és, ara en aquests moments, i a les portes de Sant Jordi es viu un veritable llau d'edicions de tota mena de llibres, i evidentment molts llibres també d'història i molts d'aquesta temàtica, no? I en alguns casos són només novel·les, que doncs, l'autor doncs, ho ha construït de forma doncs, imaginària, d'altres barrejant realitat i novel·la, i esclar, llavors la feina és garballar una miqueta, és a dir, intentar, doncs, pel teu compte, doncs, dir, mira, això pot ser més interessant, això menys, i evident respectant sempre l'esforç de tothom. Hi ha gent que doncs, ja reconeix, i això és important, dir, no, jo, doncs, ho faig com a persona aficionada, que m'interessa, però sé quins són els meus límits, i això és molt important perquè els propis historiadors també hem de reconèixer els nostres límits. Malament aquell historiador, o pretesament historiador, que es considera que en fi, ho té tot controlat, que té realment una metodologia doncs, fantàstica, vull dir, no és això, no? I bé, per tant, sí, hi ha intrusisme. Sempre dic el mateix, és clar, ningú s'atrevirà a fer una casa si no és arquitecte, o ningú entrarà en un quiròfon si no és cirurgià. En canvi, tothom es val, doncs, o molta gent es veu amb cor de fer un llibre, d'escriure una història, i considerar que allò ja és una cosa que té més o menys una validesa. Llavors, s'ha d'admetre aquesta realitat i l'únic que s'ha de fer bueno, és respectar-ho i que cadascú sàpiga doncs, el que fa o deixa de fer, no?
Mm-hmm. Vas ser un dels fundadors l'any 1980 del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, no? Eren aquestes entitats necessàries, no? Després de molts anys de grisó, doncs intentar una mica endinsar-nos en el que havia sigut la història del país, no? En aquells anys, com dèiem, de negres, no?
Sí. L'any 80, els anys 80, es va crear tot un corrent aquí a Terrassa, doncs, d'intentar analitzar i reorientar, doncs, el que és la història, la recerca i quina era, doncs, la lectura o la projecció que podia tenir la història de la ciutat, no? I això va portar, doncs, a una crítica. Potser vam ser una miqueta també massa atrevits, no ho sé, respecte al que s'havia fet fins aquell moment, no? Que era una història, diguéssim, molt conservadora, molt poc, diguéssim, atrevida, més aviat reaccionària. I llavors, doncs, el grup d'estudis històrics, doncs, surt al carrer, diguem-ne així, plantejant un discurs alternatiu. Això va ser, sobretot, a partir d'un fet que sí que va marcar una pauta, que va ser una exposició que es va fer sobre la Guerra Civil a Terrassa en el Centre Cultural. Possiblement l'exposició diuen que més gent hi ha anat al llarg de la història d'aquella entitat cultural de la Rambla, no? Ara és l'actual FAC, no? Fundació d'Antiga Caixa Terrassa. Aquesta exposició sobre la Guerra Civil, més el llibre Història de Terrassa, d'uns anys després, van voler ser dos referents de dir la història, la recerca, la investigació ha d'anar per aquí i ens hem de desmarcar doncs, d'un discurs que realment doncs, un contingut molt fluix, etc. I sí, va ser un moment important i va acollir tot un grup de gent, tant en el llibre com a l'exposició, com la revista Terme, que continua doncs, funcionant i tant-se cada any, on el primer número també va ser realment un fet decisiu dedicat exclusivament a la Guerra Civil. No? Vull dir que, per tant, si va ser en aquell moment va ser un impacte important a la ciutat i almenys sí que va sacsejar, jo penso que això sí que va ser molt bo, sacsejar doncs, el món de la cultura i el món de la recerca de la ciutat. No? Això va ser important.
Mm-hmm. Canviar una mica de registre. La música t'agrada molt? La música, escoltar música, és una de les teves activitats preferides.
Bueno, ara, sí, mentre estic aquí al despatx treballant, doncs intento acompanyar-me de música, depèn del dia, l'hora, el moment o el que estiguis fent, hi ha una música més adient que una altra, però sí que m'agrada, sí. I tant.
Però Josep, que són molt rockeros, poc rockeros, o com?
Bueno, a mi m'agrada molt el jazz, i llavors intento acompanyar-me sobretot amb música de jazz, i ara amb les noves plataformes, que no has d'anar a aixecar-te cada estona a canviar el vinil de cara, no?, del tocadiscos, o el CD, doncs vas sentint música de jazz de forma tranquil·la, i després no defujo d'altres àmbits, no? I després també tinc les meves predileccions, potser una mica excèntriques, no ho sé, però, per exemple, doncs, justament la setmana que ve tinc dos concerts. Es coincideixen dos concerts la mateixa setmana. Un és el de Llorenç Santa Maria, a Barcelona, i un altre, el del Firex, Vigues i Riells. Vull dir que, per si algú no ho sabia, allà on van els Firex anem jo i la meva esposa. Vull dir que, per tant, on actuen, nosaltres sempre estem allà, i ara és el proper concert. Els Firex es prodiguen poc, seleccionen molt les seves actuacions, i jo això m'ho he apuntat també. És a dir, jo a la meva edat també ara he intentat seleccionar molt quan es tracta de fer una conferència, una presentació, alguna actuació en públic. Dic, mira, dic, faig com el Leslie i el Cirec, de dir, no, selecciono molt bé on es va, qui hi ha, com anirà, quin és l'escenari, doncs mira,
però, Josep,
trobo una certa similitud, tot i que no tenim la mateixa edat.
Ja, però quan t'hem demanat un tema per tancar l'entrevista d'avui, no has triat el Cirex, has triat una altra cosa, diferent,
No,
digue'ns què és, digue'ns què és.
És veritat, jo he triat el Urcho Seascan, que és una cançó de bressol basca, que quan la vaig escoltar, perquè a vegades em va impressionar moltíssim, i llavors la porto sempre al meu imaginari, sí.
Doncs...
I és una cançó que és la banda sonora de la pel·lícula Els nens de Rússia, del Jaime Camino, una pel·lícula del 2001, i és una balada que tinc molt present, i per tant, posats a ser serios, doncs aquesta és per mi una de les peces més emotives i més maques que
és. Doncs, sí. Si et sembla, acabem aquí l'entrevista, la compartim amb la resta de l'audiència. Una abraçada, Josep, que vagi molt bé.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda. Sergi, gràcies.
Digue'm.
Re.
Jo vaig jugar a futbol contra el Llorenç Santa Maria una vegada.
Ah, sí? I què jugava, amb la guitarra, ell?
No, jugava amb l'equip de TV3, jo amb l'equip de Diari de Terrassa.
Ah, molt bé, molt bé. Això em sona a la Marató o alguna cosa així, no?
Sí, no, era un campionat de mitjans que es feia.
Vinga, escoltem a l'Orfeo Donostiarra.
Escoltem.
Vinga, bona tarda, adéu.
De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Connecta't al patrimoni. Aquest podcast és una producció de Ràdio Castellà.
En aquesta ocasió hem tornat a convidar la Sílvia Sainz, l'arxivera municipal de Castellà del Vallès. Ja ens va parlar del patrimoni arquitectònic que està estretament lligat a la família Tolrà. Reprenem aquest repàs allà on el vam deixar, el 1934, amb la construcció de les escoles Emili Carles Tolrà. Ens hi porta Jaume Clapés.
Ja vas passar pel Connectats i ens vas explicant part del patrimoni de Castellà, l'arquitectònic sobretot, relacionat amb la família Tolrà, i ens vam quedar, si no m'equivoco, amb l'escola Emili Carles Tolrà, que és del 1934, i que l'arquitecte era Emili Sabater Puig...
No, Emili Sala... Sala Pibernat.
Pibernat, vale, no ho he dit res sí. del dret. Vale. Emili Sala,
Sala Pibernat. Sí. Representa que era el fill, l'arquitecte de la família Tolrà, quan hi havia la senyora Tolrà, era Emili Sala Cortès. I representa que el seu fill era aquest, l'Emili Sala Pibernat, que també va ser arquitecte municipal. I tot queda en família. I llavors, doncs, representa que aquest devia ser un dels, de les seves primeres feines, i llavors és el que va fer l'escola de l'Emili Carles. Però vull dir que representa que tot, que, encara que no, ja, no era arquitecte de la família Tolrà, però vull dir que sí, era el fill del que havia estat arquitecte de la família.
També, dintre de les arquitectes, també era d'Aven, no? Com
sí, també, família, sí, també, sí, sí, tot allò, que tot és una nissaga.
Molt bé. I a partir d'aquí... quines van ser les obres posteriors?
Aviam, a partir d'aquí, aviam, un cop comença la guerra, representa que l'Emili Carles Tolrà s'exilia, perquè, clar, vull dir, és un propietari i no, clar, les forces d'esquerra no el, que el consideren de dretes, no? Llavors ell s'exilia a Roma, i representa que quan un cop s'acaba la guerra, el que és el govern franquista no el deixa tornar perquè el considera d'esquerres. Ja, com es menja això, no? Perquè, clar, com que representa que havia, entre cometes, flirtejat amb la República, perquè, clar, va cedir els terrenys, va ajudar a la construcció de la... del que és l'escola, també havia ajudat sobretot pues, en èpoques de sequera pues, amb l'aigua, bueno, que el consideraven, el govern franquista el considera d'esquerres i no el deixa tornar. Uh-huh. Vale? I clar, es va haver d'exiliar, al contrari, perquè era un propietari i bueno, pues, clar, els, que la gent del PUM i tot això pues, no li anaven. Llavors ell es va quedar a Roma. Llavors representa que l'empresa va passar a mans dels Valls Taverner, vale? del que és el grup Valls Taverner, que ja tenien gran quantitat de fàbriques, el que és per aquí, tot el que és a Berga i totes les colònies aquestes de tèxtils d'aquí al Llobregat. I llavors representa són ells els que se n'encarreguen de tirar endavant tot el que és la fàbrica Tolrà. Llavors, a partir de l'arribada dels Valls Taverner, Trias de Bes i tot això, segueixen una miqueta amb aquesta política d'ajudar, entre cometes, al poble i també als treballadors. Què van fer? Per exemple, el que era el Palau Tolrà, que evidentment era propietat de la família Tolrà, i encara que la família pròpiament dita ja evidentment no hi vivia, representa que era patrimoni de la fàbrica. I van els 65... 64-65, es va fer una guarderia, una llar d'infants, pels fills dels treballadors. Però al començament era molt curiós perquè només podien ser els fills de les treballadores. Vale? Per exemple, jo no hi vaig poder anar perquè a la fàbrica hi treballava el meu pare, la meva mare no, treballava a la Playtex. Llavors, com que la meva mare no treballava a la Tolrà, jo no hi vaig poder anar. A cap de 4 o 5 anys, sí, mentre un dels dos treballés a la fàbrica, els fills hi podien anar.
Es van relaxar les...
les normes. Però al començament només era si la mare hi treballava. Llavors, representa que...
una norma una mica masclista.
Bueno, era aquella època, sí, no? Sí. Vull dir, si la mare hi treballava, la criatura podia anar a la guarderia. Si no, no hi podien anar. Vale?
Clar, perquè en aquella època la responsabilitat dels fills era exclusivament
de la mare. Vale? Doncs llavors, representa que el que era la casa Tolrà, el Palau Tolrà, es va convertir en una llar d'infants. Llavors, era molt xula, estava
clar,
molt
bé. Palau Tolrà és l'actual ajuntament, que és un
exacte.
Edifici enorme.
És un edifici enorme, amb el pati, bonic. Vull dir que bueno, ho tenien tot tancat, vull dir, el pati era igual com està ara, els jardins, ja al mig hi ha una font, evidentment, estava tota ballada perquè la canalla doncs, no caigués i no es fes mal. Llavors representa que hi havia les cuidadores, eren treballadores de la fàbrica, vull dir, eren treballadores de la fàbrica que estaven ja més o menys especialitzades, i llavors doncs, hi havia una directora, hi havia un metge que hi anava cada dia a visitar la canalla, i representa que la família pagava 100 pessetes al mes i i entrava tot. Tu pagaves 100 pessetes i t'entrava l'esmorzar, el dinar, el berenar, assistència mèdica, si es feia alguna sortideta o tal, els bolquers, a més et feien, et venien el dia de Reis, et venien els Reis, et donaven regals.
Déu-n'hi-do, les 5 pessetes donaven
per moltíssim. Per molt, eh? Sí, sí. Vull dir que tu no et havies de preocupar de res. Tu deixaves la criatura i pagaves això, i ja et dic, el que és la llar d'infants s'ocupava de tot.
Molt bé.
Vull dir que, bueno, això és una de les... del que va fer la fàbrica, una de les obres socials que va fer, més endavant va ser aquesta. Després, també... representa que va fer diferents cases pels treballadors. Va començar als anys 50 amb unes cases al carrer Josep Maria Valls, que se li diu així perquè un any abans havien assassinat aquest senyor, Josep Maria Valls, i el pare del Besora del Barça, el famós Besora César Cubala Moreno i Manchón, que cantava el Serrat, doncs el pare d'aquest del Besora era el director de la fàbrica, i un senyor que se li va anar al cap, doncs el va matar, i aquest, el Pepín Valls, també. I representa que van fer unes cases pels treballadors. El primer carrer que van fer de cases unifamiliars, així adosades, era això, no? Era aquí el Josep Maria Valls. Llavors representa que eren cases individuals amb dues plantes, planta baixa, pati, una mica, bueno, pati com una mena de ara diríem un traster, però bueno, un tipus traster, i llavors doncs a dalt, les habitacions a dalt. I tu representa que pagaves un lloguer molt simbòlic, i si tu, per exemple, pues, no t'anava... Bueno, qualsevol arreglo que hagués de fer a la casa també anava a compte de l'empresa. Si tu, jo què sé, pues, se m'ha trencat una aixeta o se m'ha trencat... Doncs, els propis manyans de la fàbrica venien i t'ho arreglaven. I tu pagaves un lloguer simbòlic. I primer van començar aquestes cases del carrer Josep Maria Valls, i llavors van seguir les cases del final del carrer Sant Jaume, llavors del carrer del carrer Emili Carles Tolrà, tot hi ha com una secció, bueno, uns carrers allà al poble,
carrer de la Llagosta,
el carrer de les Llagostes, tot això, vull dir, totes aquelles cases són representa, és una obra social també de la Tolrà, i llavors va fer uns pisos a costat dels pisos dels Pedrissos, a costat de l'institut, que aquells els va fer als anys 60, i també, vull dir, eren pisos pels treballadors. Si tu llavors deies, no, doncs mira, jo ara ja tinc més poder adquisitiu i doncs me'n vaig a un altre lloc o compro una casa o el que sigui, doncs representa que hi havia certa rotació. Però llavors, doncs, jo què sé, si a vegades doncs podia venir algun encarregat d'aquestes fàbriques, d'aquestes colònies tèxtils d'aquí del Llobregat, doncs també li donaven una casa. Te la donaven, tu pagaves un lloguer, però vull dir, com a la guarderia, un lloguer simbòlic, i la fàbrica doncs es feia càrrec de tots els arreglos i del manteniment que poguessis fer. Home, si volies pintar una habitació, no, evidentment te la pintaves tu, però vull dir que si, jo que sé, el sostre, doncs que hi ha aigua del sostre, doncs venia i t'ho arreglava la fàbrica i no havies de pagar res més. Això és també una de...
No, ara, vist amb ulls d'avui, és bastant excepcional.
Sí, sí, vull dir que no era... Bueno, que bé. Llavors, el que va fer la fàbrica també va ser un camp de futbol. Que representa que aquí a Castellà hi havia un petit camp de futbol amb el club, i la fàbrica va fer també tenir un club de futbol propi, que era el Tolrà Futbol Club, no? I, bueno, pues representa que es van unir els dos clubs, el del Castellà i el de la Tolrà, i llavors doncs van també construir l'actual camp de futbol, no? Fins ara, fins feia poc, es deia Pepín Valls, que era en honor d'aquest jove que van assassinar, i llavors doncs representa que el mateix, vull dir, el pagava l'empresa, el manteniment, tot, vull dir, ho pagava la fàbrica. Vull dir que ve també una altra de les coses. Ahir m'ho deixava quan parlàvem de les cases, quan la fàbrica va desaparèixer, la fàbrica va tancar el gener del 95, però poc abans representa que qui vivia allà, la fàbrica va donar l'opció de compra d'aquesta, tant dels pisos com de les cases. I les cases van sortir a la venda per 1 milió de pessetes.
Que és un preu molt ajustat.
Estava molt bé. Perquè les cases, la veritat, estaven bé i són grans, eh? Estaven molt bé.
No, està com a filosofia d'empresa...
Sí, no, vull dir, està molt bé, eh? Vull dir que...
Funcionava bastant com una colònia tèxtil...
Exacte, sense ser-ho, eh? No? Vull dir,
la mateixa idea.
Que Castellà, per mi, és això, era el funcionament d'una colònia, però sense ser-ho. Uh-huh. Vull dir, tu no eres una colònia, perquè, clar, el poble no era la fàbrica, però quasi bé.
Sí.
Gairebé. Llavors, el que també va fer la fàbrica va ser un economat laboral. És a dir, era com una botiga que s'hi venia de tot, menys verdura. Verdura no se'n venia, perquè, clar, en aquella època tothom tenia un hortet i tal. I n'hi podien anar, evidentment, els treballadors de la fàbrica. Donaven un carnet... Aviam, tothom es coneixia, evidentment, però, bueno, si algú era nou o tal, et donaven un carnet, i amb aquell carnet tu podies accedir a aquesta botiga, que estava aquí al carrer Major, a l'Ateneu, a la planta baixa de l'Ateneu,
sí.
Perquè això també s'ho va quedar en Valls Taverner, i representa que tu amb aquell carnet podies accedir aquí i podies comprar qualsevol tipus de queviure a un preu molt econòmic. El primer va ser aquí a l'Ateneu i després va passar al Cal Turuguet, a la fàbrica Cal Turuguet, que també era una fàbrica de vellut que se'l va quedar la torre. I llavors aquí es va quedar petit i el van portar durant 5, 8, 10 anys, el van portar allà, fins que també llavors va tancar.
Hauríem d'anar tancant.
Doncs, bueno, en principi, tota una sèrie de mesures i tota una sèrie doncs, de serveis que l'empresa donava al poble. Fins i tot l'empresa, pels fills dels treballadors que encara estaven estudiant, l'any, eh? Si tu presentaves la matrícula del lloc on estudiaves, de l'escola, de la universitat, et donaven 500 pessetes. Evidentment, tu, jo, per exemple, en el meu cas, jo pagava una matrícula en aquella època de 25.000 pessetes, te'n donaven 500. Però, bueno, no deixava de ser, no?, com un tipus d'ajut, que, clar, quan devia començar una canalla pues, petita amb 500 pessetes, o quan van començar a fer-ho eren diners, però més endavant, pues, bueno, però, bueno, t'ho donaven. Vull dir que, bueno, hi ha hagut una sèrie d'elements que sí que fan que evidentment, l'empremta de la fàbrica, ara poder això, encara, evidentment, el Palau Torrà, encara que ara sigui, hi ha molts nens que recorden haver passat i els pares que han passat per allà, però vull dir que sí que encara hi ha una empremta, hi ha un record de tot el que va fer la fàbrica pel poble, no? Vull dir que el poble ha estat el fill de la Torrà.
I pels que no hem viscut tant l'època, es palpa el poble a través de l'arquitectura que van deixar.
Sí, perquè vull dir, ara, aviam, tu, el camp de futbol és Torrà i està tal, pràcticament tal com es va construir. De res.
Of mine. of no. Time after time. So long, it was so long ago. But I've still got the blues for you. Used to be so easy.
L'il·lustrador castellarenc Joan Mundet publica Capablanca, volum 1. A Cara o Creu, amb Cascaborra Edicions. Avui parlem d'aquest bandoler de Sant Llorenç, des de Ràdio Castellà, amb Guillem Plans i amb l'il·lustrador Joan Mundet. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Efectivament, avui coneixem el Capablanca, el bandoler que ha creat l'il·lustrador Joan Mundet. Aquí tenim el plaer de saludar. Joan, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Cascaborra Edicions, si no m'equivoco, ha agafat el relleu de la saga Capablanca, que té quants volums?
Sí, la saga Capablanca té 7 volums de 100 pàgines, vol dir que són 700 pàgines i pico.
I qui és el Capablanca?
El Capablanca, o sigui, jo vaig utilitzar el nom del Capablanca de la llegenda de la Mola perquè feia temps que volia fer una història de bandolers. I vaig pensar, faràs-la del Capablanca. Però, esclar, mirar la llegenda no em donava teca per fer un argument, per fer bollugar els personatges. Però llavors vaig trobar en un llibre que parla dels bandolers que hi havia un tal Joan Muntada que li deia lo minyó de Sant Llorenç. I vaig pensar, bueno, ara com a mínim ja no és llegenda, és una cosa que ho tens concret. I llavors el llegir també un altre llibre de l'Arxiu d'Història de Castellà que havia escrit la Gemma Peric, que es deia La Cort del Batlle. Allà vaig descobrir que sortia un tal Pere Muntada, que havia sigut batlle castellà, un tal Miquel Muntada, que va morir assassinat, i una tal Jerònima Muntada, que va morir penjada per bruixa. Llavors jo vaig pensar, tate, entre el Muntada bandoler, el Muntada alcalde, la Muntada bruixa i la Muntada assassinat, dic, aquí tens una saga familiar que no vegis. I llavors a partir d'aquí vaig començar a teixir una sèrie de relacions entre ells i vaig muntar tota la història.
I la història és la d'un xicot, no?, que malviu a Llacera, un poble de l'interior,
sí,
i que s'acaba fent bandoler. Què és, sí, el que el, sí, porta a fer-se bandoler?
Com t'he dit, jo vaig muntar una saga familiar, un d'allò d'aquest rural, un drama rural. Llavors ell representa, esclar, si no t'ho he d'explicar moltes coses, però bueno, representa que el Joan Muntada és el tercer fill de Cal Muntada. Però els dos primers fills, que són el Pere, que jo li he canviat el nom, que li he posat Sebastià, i el Miquel són fills de la primera dona, que llavors va morir. I llavors el pare es va casar amb un altre de jove d'ascendència francesa i va tenir amb el Joan. Llavors els dos no ho poden veure. I llavors això és el que desencadena tot el drama. Llavors apareix un senyor que, per qüestions de guerres i coses d'aquestes, representa que li toca el castell que hi ha al capdamunt, tipus de la Vall d'Horta o Castell de Llacera, o com sigui, perquè llavors aquí els noms he jugat a la meva conveniència. I aquest agafa el meu nano, l'agafa de criat. Però resulta que aquest, ja sé que ara, igual faig un espatlet, però resulta que aquest és un bandoler que ha matat en Boni i l'ha suplantat. I llavors apareix la colla que el buscaven. O sigui, la cosa es va complicant, de tal manera que ell acaba anant a parar a Barcelona. Acusat d'assassinat i tal, al final es demostra que no. Quan està a Barcelona, sobreviu fent de pillet i rampinyaire pels carrers fins que acaba la presó. Quan les presons serveixen per escapar-se, doncs ell aconsegueix escapar-se de la presó i llavors, com que no sap on dar-la, al final s'ajunta amb una colla de bandolers. La primera víctima d'ell, quan es posa el tipus bandoler, és el Cervantes, el dominador de Cervantes, l'autor del Quixot.
Sí.
Que viatja a Barcelona per concretar amb algun impressor de Barcelona la segona part del Quixot, i ell l'assalta. I llavors ell l'entrega amb els bandolers i diu, agafeu-li el que vulgueu, però jo vull ser de la vostra colla i tal. Al final li foten mitja broma, perquè com que és un criu que deu tenir 12 o 13 anys, i s'ho pren en sèrio fins a cert punt. I acaba de criat del Quixot. Ai, del Quixot, del Cervantes, perdó. I llavors està amb el Cervantes, que realment és el que li acaba posant el mot de Capablanca.
Carai, quin resum d'aquest primer llibre de la sèrie Capablanca, no?
No, que això no és explica... el primer llibre, eh?
Això són uns quants.
Això, mira, t'he fet d'allò fins quasi el quart.
Ostres.
T'he explicat 400 pàgines, però...
Pim-pam.
Encara falta tros, eh? Però bueno.
Ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Aquest llibre, però, el Capablanca, ja ha estat editat prèviament, no?, a Cascaborra Edicions.
No. Ara m'explico. Jo aquesta saga la vaig fer i es publica a Itàlia, des del 2016. Vaig començar el 2015. I porto 6 anys treballant fent llibres. Llavors, aquí vam fer una edició amb Amaniaco, una edició en blanc i negre, amb els tomos de 100 pàgines. Són 7 tomos, que ja està tot publicada. Fa poc va sortir l'últim tomo, el 7è, que és el que va de les bruixes i tot això. Però jo volia fer una edició en català. Amb el de la Maniaco el vaig convèncer i vam fer una edició en blanc i negre en català. Que vam fer els 3 primers llibres. Però, esclar, jo volia una edició com Déu mana, o sigui, amb color, amb àlbum, ben feta i tal i qual. Però, bueno, tal com s'ha dit als còmics, com es fan els àlbums, com és l'Astèrix, l'Obèlix, el Tintín, una cosa així. Llavors, havien fet 2 integrals, Panini i DQ, però els integrals, no sé, no era ben bé el que jo volia. Llavors vaig trobar Cascaborra i Cascaborra em va dir, tu t'interessa fer amb nosaltres el Capablanca? Dic, home, sí. Llavors els 6 llibres els han partit per la meitat i es converteixen en 14 àlbums. Els 6 llibres tenen normalment 112 pàgines i els àlbums arriben a 70. O sigui, hi haurà 50 o 60 pàgines d'historieta més 10 pàgines d'extres, on explico d'on t'ho vaig treure, la documentació, esbossos, dibuixos... Bé, hi ha molts extres, però molts. Que els aniré fent de mica en mica conforme cada tomo. La gràcia de Cascaborra està en que s'han compromès a fer els 14 llibres o 14 àlbums i en publicaran un cada 3 mesos. Bueno, 2, perquè el treu en català i en castellà. En castellà i català, és igual. Vol dir que llavors l'experiència que jo tenia, que tant en català com en castellà es publiqués de la mateixa manera, al mateix nivell, doncs, en teoria, ara la tinc a les mans.
Jo celebrant.
Si surten avui, que és el dia oficial que han sortit el 27 de març, doncs compta 3 mesos, no sé. Abril, maig, juny. Pues sí, suposo que per allà Sant Joan sortirà, una mica després, sortirà el segon àlbum, en català i castellà. I 3 mesos més, el tercer àlbum, en català i castellà. I així fins al final. Si tot va bé, clar.
Home, esperem que sí, segur que sí.
Bé, jo espero que sí, la deixa és molt maca. Està bé.
Sí que és maca, sí. Recordem que estem parlant amb un Premi Nacional de Cultura l'any 2011, si no vaig equivocat, Joan.
Sí, sí. Sí, ens el van donar a tres autors, el Pepe Galvez, l'Alfons López i a mi, per un llibre que era sobre la vida del Miguel Núñez, que es deia Mil vides més. L'Alfons López va fer les historietes i el Pepe Galvez va fer el guió. I jo vaig fer unes il·lustracions que acompanyaven alguns textos del llibre. Vull dir que realment jo no hi vaig fer còmic, allà vaig fer il·lustració, però bueno, van donar el premi el 2010 o 11, no me'n recordo.
Hi ha tradició de còmic a Catalunya?
Sí, esclar, de tota la vida. El que passa que la tradició de còmic a Catalunya té molt que veure amb el Cavall Fort, amb el Tintín, amb el Madurell, amb... Sí, amb moltes coses, vull dir, no sé, ja s'han editat moltes coses en català. El que passa, no sé, suposo que és a les editorials, que, esclar, ara perquè he trobat Cascaborra, però abans de Cascaborra jo havia preguntat a diverses editorials. Els que em van fer els integrals, quan era el Panini, jo els hi vaig dir, jo voldria en català tal i qual. Sí, home, ni ho vaig ni pensar, però en català no es ven. Bé, així és el cuento que expliquen sempre els editors. I jo penso que és una tonteria com una catedral. El còmic és tan vàlid en català com en castellà, i si a Catalunya som catalans i llegim en català, doncs és lògic que ho comprem en català. No?
Home, per descomptat.
Ah, llavors... No sé, bueno, fins que al final Cascaborra, que és una editorial especialitzada en llibres històrics, normalment molt de... Hernán Cortés i coses d'aquestes i tal i qual, doncs, bueno, també va apostar per traduir llibres de l'Oriol García, que n'ha fet, que ho publica amb el Mau Editors, que ha fet coses també de bruixes i de Punt del Fabra i de, no sé quin, bueno, de diverses històries, les ha fet en català, i que Cascaborra les he publicat en castellà. En mi el cas és al revés. Jo ho explico en castellà perquè, evidentment, a Itàlia els hi va més bé traduir-lo al castellà, que també ho podia traduir al català, però bueno. I com que aquí les editorials no, que el català tal i qual, doncs llavors, doncs, bueno, ho faig en castellà, però aviam, a mi m'agrada en català. I de fet, moltes parts de... O sigui, els meus guions a vegades són una mica estrambòtics perquè una frase no, però mitja pàgina és en català i mitja pàgina és en castellà. Llavors em tradueixo jo mateix. I alguna història que ara he fet curta, m'he dedicat a posar català i castellà barrejat, perquè és com parlem. Ningú m'ha protestat, l'han publicat en una revista i ningú s'ha queixat. Que és raro, però bueno. O igual no se l'han llegit, per això no s'han queixat, no ho sé.
I et volia preguntar per a La Triste, que vas dibuixar, sí, per a Pérez Reverte. Encara deus carretejar una mica la fama d'aquesta creació, no? Com a autor.
Sí, home, a mi em coneixen com el dibuixant de La Triste.
Això és bo o dolent?
Jo els dic, no, ja tinc el personatge de Capablanca tal i qual, i et miren. I llavors diu, no, també fer La Triste. Ah! Però bueno... Sí, jo, a mi des de l'any 2000, que tot el que s'ha fet de La Triste i que s'havia de dibuixar ho he fet jo. I ara, per cert, vaig estar fa dues setmanes a Itàlia, a Pordenone, que fan un festival que es diu Dedica, i aquest any el dedicaven al Reverte. Un altre any el van dedicar al Palauster, al Javier Cercas, vull dir, no sé, autors molt coneguts. I dins del festival hi van muntar en el Museu del Còmic una exposició de dibuixos meus originals de l'adaptació al còmic de La Triste. I m'hi van convidar, i vaig anar-hi, i doncs, bé, o sigui, home, La Triste ja no és meu perquè és del Reverte, però hi ha una part que és meva.
I tens dret a sentir-te el propi, i tant.
No del Reverte.
Sí, sí, i tant, i tant, i tant, i tant, i tant. Joan Mundet, doncs continuarem seguint tot el que facis, tot el que il·lustris, més ben dit.
Sí, bueno, o sigui, jo il·lustro algunes coses, però llavors amb el Capablanca i això, o sigui, jo ho escric i ho dibuixo, pinto i ho rotulo. O sigui, és creació meva. Llavors, quan a vegades em pregunten, tu què dius, pintor, il·lustrador, tal i qual, últimament us dic una cosa que a vegades sona una mica pedant, però jo els dic que sóc un escriptor gràfic. miren amb cara d'incrèdul, però bueno, no, no arriba la sang al riu.
No, 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 no. Esperenga, no.
Vull dir que si vols dir alguna cosa, dius, és criptogràfic, i esclar, em quedo tan panxo.
Doncs mira, Joan Mundet, escriptor gràfic, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Connectats.
A tu.
I ah, molt, molt bona tarda, que vagi molt bé. I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bé, doncs aquí acabarem aquesta edició de dijous del Connectats. Ja sabeu que demà tornem amb la versió de divendres per tancar aquesta primera setmana després de les vacances de Setmana Santa, ja immersos en el mes d'abril. Per tant, ens hi posarem per començar a preparar les cosetes que tenim previstes per demà. Ja sabeu, la nostra cita amb vosaltres a partir de les 4:03. Fins aleshores, acabeu de passar molt bona tarda.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
Sona? La música que vols a Jukebox.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. The dark. The
Ràdio Sant Cugat, Cugat.